dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Comencem dissabte fent salut. En fem amb el Fito Florenza, que és director tècnic de Coa Center, que ells implementen aquests hàbits saludables des del plaer. I això ens agrada molt, des del plaer, perquè volem disfrutar. Si no disfrutem, ho deixarem al cap de dos dies. Fito, bon dia.
Molt bon dia, Noe.
Per tant, ho farem disfrutant. Però clar, hi ha una frase que tots tenim també al cap, que és aquesta de no pain, no gain. És a dir, sense patiment no hi ha benefici. Hem de fer un exercici sacrificat, constància, tot això dius, apa, amb el dia que he tingut avui només falta que em vinguin a renyar i a pagar canya, no?
Efectivament, efectivament, és una cosa que és absurda, és falsa, l'enfoc no és correcte, no és correcte sempre que vegem aquesta línia, són molts missatges que ens arriben en aquesta direcció, però no, això no va de disciplina militar, no? És a dir, la fatiga, inclús quan veus un vídeo promocional d'alguna marca esportiva, o no sé, o algun influencer que està fent unes barbaritats físiques al·lucinants i està molt cansat i, escolta, mira com mentalment jo supero això. Bueno, no, tot això no és cert. I a més, això... No és cert, primer, perquè no parlem d'implementar des del plaer, clar que sí, però per no ser redundant, ja hem explicat força coses al voltant d'això, també et diré que, per exemple, quan un estudia en profunditat doncs la fisiologia, en el meu cas, doncs, va encaminada que la gent es mogui per la salut, no? En ciències de l'activitat de l'esport, és igual, un metge, un fisioterapeuta, etc. Doncs hi ha unes coses molt bàsiques, o sigui, qualsevol persona, per exemple, que conegui com funciona la contracció muscular, ara no donaré aquí cap classe, però hi ha uns punts molt, molt claus, per exemple, hi ha uns canals de calci que són importants perquè hi hagi contracció muscular, no? I aquests canals es tanquen literalment quan un està fatigat. I el cervell, que sap que el teu cos està cansat, a través del sistema nerviós envia menys neurotransmissors que en dients perquè el teu múscul s'activi, no? És a dir, hi ha molts fets concrets, i n'hi ha més, no vull aquí fer cap rotllo sobre fisiologia, però al final hi ha motius concrets pels quals la fatiga no només és mental, és absolutament física. Llavors, dormint 5 hores o 4 o treballant...
I malament.
Malament, clar.
Que et vas despertant i t'hores a tancar els ulls i... Sí, sí.
Clar, treballant 14 hores amb una responsabilitat, també amb la conciliació, amb la vida familiar, amb fills, amb tot el que vulguis. Com li dius a una persona sobre que voler és poder? I a més, alguns influencers... Són molt joves,
ara ens oblidem una mica de l'edat,
sí. Amb un context molt diferent, no? Molt diferent.
I que segurament molts d'ells poden dedicar-se al 100% a allò perquè estan venent allò, justament, no?
Els professionals, absolutament, sí. No dubtis que no dormen 5 hores, dormen 10, i és a dir, tota la seva vida va encaminada al rendiment. I persones que no són esportistes professionals perquè et diuen que vols poder, segurament tinguin un context molt diferent, és a dir, no coneixes moltes coses d'aquesta persona. Llavors, la majoria de persones que estem en aquesta situació que hem descrit, amb aquest poca i mala qualitat de la son, bla, bla, bla...
Sí, la majoria de mortals.
La majoria de mortals, no? Llavors, el teu cervell t'està dient que no et moguis, no?, perquè és normal, però al final, això també és fals, t'has de moure, moure't et donarà més energia per uns motius molt concrets, però sobretot la fatiga no només és mental. Al final, quan tu et moguis, inclús a intensitats baixes inicialment, el teu cos anirà a augmentar aquests llindars, aquests límits de resistència, de força a la vida diària. Aquests sistemes que t'he dit, el dels ions de calci i altres barbaritats que acabo de dir, aniran millorant la seva eficiència i tu ho notaràs perquè et cansaràs menys amb el teu dia a dia.
Mentalment estaràs més descansat.
Dormiràs millor, mentalment estaràs més descansat, reduiràs l'ansietat, milloraràs molts paràmetres i, sobretot, et faran, aquests paràmetres millorats et faran sentir tan bé que a poc acabaràs gestionant el teu temps prioritzant en cuidar-te una mica més.
Estem parlant també de la clau, no? Potser a poc i adaptat a la teva situació.
Exacte. A poc adaptat a la teva situació i amb qualitat, no? Perquè no podem perdre el temps. Llavors, guiat per un professional, dirà amb què hem de prioritzar en el teu cas.
I podrem, ho farem, perquè ho farem de manera divertida, buscant el plaer, amb trobar-nos bé. Perquè ens volem fer vells, però amb qualitat de vida, eh? Volem arribar joves a vells, no? A grans.
Exacte. Sí, sí. Morir joves al més tard possible.
Morir joves al més tard possible. Doncs ens hi sumem. Moltíssimes gràcies a Fito Florenza, director tècnic de Coa Center. Com dèiem, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres, Noa, i a tots els oients. Moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més.
La primera pedra.
Catalunya és un país de fires i firaires. Ens agrada passejar, remenar i passar el dia per aquestes fires. I l'Òscar Millà ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra. I ho fa a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui doncs, es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Avui una proposta que t'agradarà i fins i tot diria que t'hi acostaràs. I és que anem cap a les Terres de l'Ebre, no sé si les coneixes,
perquè
volem visitar sí. La Fira de Mostres d'Amposta, que se celebrarà del 4 al 8 de desembre.
Doncs sí, escolta'm, i tant, que és una molt bona opció per qui passi el pont per allà, heu d'aprofitar, i jo també m'hi acostaré a la Fira de Mostres, ja veuràs.
Sí, molts sectors exposen en aquesta fira, que està d'aniversari, és la seva 60a edició, i l'entrada és gratuïta. Què hi trobarem? Ens ho explica Ramon Bel, regidor de Festes, Comunicació i Policia d'Amposta.
És una fira oberta al públic familiar, una fira oberta on la família trobarà des de les típiques paradetes de xurros o d'atraccions infantils i també per a grans, com també exhibicions de la unitat canina de la policia local o demostracions dels Amics dels Cavalls d'Amposta. Una fira que, a més, podem elegir els vehicles que volguéssim, podem elegir els mobles de casa que volguéssim, perquè és una fira multisectorial al qual toquem molts de sectors, com el sector agrari, ramader, que també té presència a la nostra fira. Convidem a la gent de Terres de l'Ebre i de tot el país, de tota Catalunya, que visitin aquests dies el Delta de l'Ebre, les Terres de l'Ebre, i en concret Amposta, amb la nostra Fira de Mostres, que a més aquest any estem d'aniversari amb els 60 anys.
I, evidentment, de les Terres de l'Ebre, ara cap a Osona.
Cap a Vic, perquè els dies 8, 9, 10 i 11 de desembre la ciutat es transforma en un poblat medieval amb artesans, tavernes on degustar crets, pernil a la brasa, entrepans, botifarra, pop, pastisseria artesanal o embotits, entre molts altres, i també espectacles al carrer. El mercat medieval és ple d'activitats lúdiques de tot tipus i per a totes les edats, com per exemple la recreació d'oficis que creen l'atmosfera adequada per imaginar com celebraren les festes als ciutadans d'aquells temps.
Ai, quina gana m'ha agafat ara. Doncs totes dues opcions tenen molt bona pinta. Per tant, Òscar, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Sí, recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat.
Passat divendres clausurava la 27a cimera del canvi climàtic. En parlarem avui amb Iñaki Gili, que ell és expert en canvi climàtic, però al mateix temps l'informe Faros de l'Hospital de Sant Joan de Déu, avalat per la OMS, publicava el seu monogràfic L'ambient i el seu impacte en la salut materno-infantil. A què ens enfrontem? Una crida a la reflexió i a la sensibilització. En aquest informe diversos especialistes ens parlen sobre les conseqüències del canvi climàtic en els nostres fills, tant en la salut física com emocional. Un dels seus autors és la psicòloga i cofundadora de l'associació Sentim, Marta Torra, que la coneixem bé i que estem molt contents de tenir-la aquí per parlar justament d'això. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemi.
Com ens afecta als nostres fills emocionalment parlant de canvi climàtic?
Doncs mira, igual que la meteorologia o qualsevol canvi en el clima ens afecta directament o indirectament al nostre cos i al nostre benestar, no? Veiem que també el canvi climàtic ens està afectant també a nivell emocional. Per exemple, quan parlem de meteorologia, els trastorns afectius estacionals afecten entre l'1 i el 10% de la població. I tot i que no estan considerats com una malaltia, segons l'OMS, són estats en si mateixos que estan moltes vegades relacionats amb desordres en el mecanisme fisiològic normal de l'adaptació del cos a les condicions variables pròpies de les estacions. Però des de ja fa un temps, des de principis d'aquest segle, s'ha començat a observar que no només ens afecten aquests canvis de temps, sinó que els canvis en el medi ambient també que es provoquen la globalització, la industrialització i el canvi climàtic, ja fa uns quants anys que sabem que ens afecten en el nostre estat d'ànim i en la nostra salut.
Per tant, el canvi climàtic afecta a la nostra salut mental.
Sí, sí, sí. I a més, els estudis estableixen una relació directa de l'augment de la temperatura i l'increment de problemes com l'ansietat, l'estrès o la depressió. I també ens apunten que durant les èpoques de grans variacions de clima, quan hi ha pluges intenses o llargues, onades de calor molt llargues, boires persistents, que són efectes meteorològics que tenen a veure amb el canvi climàtic, no? Els centres de salut mental detecten un augment de les consultes. Les catàstrofes naturals, per exemple, o les conseqüències de les catàstrofes provocades per l'home sovint comporten el que anomenem un nou paradigma, que són els desplaçats ambientals, que són persones que s'han vist obligades a abandonar el seu lloc de residència com a conseqüència d'un desastre natural o mediambiental, no? A vegades parlem de refugiats, no? De quan hi ha una guerra, ara sobretot a Ucraïna, així, i veiem doncs que també hi ha desplaçats ambientals,
immigrants climàtics,
que són immigrants climàtics que cada vegada, per desgràcia, haurem de veure més, no? Però la gent que no s'ha pogut desplaçar o bé no han volgut, amb ells apareix un sentiment com d'angoixa i nostàlgia per l'entorn que ha desaparegut al seu voltant com a conseqüència d'un desastre natural, com per exemple a casa nostra els grans incendis que hem tingut l'estiu passat, o bé la construcció d'autopistes o grans infraestructures en l'entorn, no? Carreteres, aeroports, i d'aquest sentiment se l'anomena solastàlgia, no? I la solastàlgia no ve provocada per un trauma directe de la catàstrofe, sinó que ve per la transformació de l'entorn, per veure com aquest entorn ja no serà mai més el que jo he vist, amb el que jo he crescut o el que jo he vist, no? Aquest sentiment, doncs, a vegades pot portar a problemes, no?
Solastàlgia, ens quedem amb aquesta paraula. I quins efectes més té el canvi climàtic en la salut mental dels nostres nens i adolescents?
Doncs sobretot amb els nens i els adolescents és la ecoansietat, no? Que és aquest temor crònic a patir un cataclisme ambiental o que es produeix a observar l'impacte del canvi climàtic sobre la Terra, i la preocupació que hi ha entre els joves associada pel futur de les properes generacions i de la pròpia, no? Els nens i els adolescents és qui més la pateixen, perquè aquesta freqüència d'edat és la que està més conscienciada amb tot el que és el canvi climàtic, més que no pas la nostra o les generacions que ens han precedit. I a més, fenòmens com el de la Greta Thunberg, no?, fan que els homes també s'hi sentin molt més identificats i puguin sentir-se interpel·lats amb tot el que està passant.
I com ens afecten la ecoansietat que ara parlaves tu, i també la solostàlgia, com ens afecten?
Doncs mira, ens desperten sobretot sentiments de ràbia, d'impotència, de pànic, de culpa, tenim sentiments d'alarma, d'indefensió, de preocupació, i els pensaments sobre devastació i de catàstrofes augmenten. I en tot cas, és això, no? Hem d'estar atents a les senyals d'alarma que ens puguin indicar que nosaltres, els nostres joves, puguem estar patint aquesta ecoansietat o solostàlgia que ja està apareixent a les nostres consultes, no?
Tant,
les consultes dels psicòlegs.
Important, molt important. Quines són aquestes senyals?
Doncs mira, com a físiques podríem parlar de mals de cap, de panxa, sense motiu, no? Les alteracions del son, i malsons sobre catàstrofes, malsons repetitius sobre catàstrofes, apatia o inquietud a l'hora d'escoltar notícies sobre el canvi climàtic. Com a senyals emocionals podem identificar la tristesa, la sensibilitat, l'enrabiament, la por als fenòmens meteorològics, un pànic als fenòmens meteorològics, i frustració per veure que realment molta cimera contra el canvi climàtic, però és que no s'està fent res, no? I com a senyals conductuals, doncs, pregunta més que abans al nen sobre el canvi climàtic, veus que pateix més crisis d'angoixa, en els adolescents a vegades es veu augmentat l'abús de tòxics, tenen idees obsessives, estrès, estan més irritables.
Què podem fer per pal·liar tots aquests símptomes, doncs?
Escoltar-los. primer, com sempre ho hem dit moltes vegades aquí, primer hem d'escoltar-los molt, acompanyar-los amb el que ens expliquin el que realment estan sentint, parlar-los amb claredat i sinceritat, és a dir, és el que hi ha i hem de viure amb això que tenim i hem d'intentar veure què podem fer nosaltres per posar el nostre gra de sorra, no? I amb això, doncs, proposar-los accions tangibles per realitzar ells mateixos i nosaltres mateixos, com per exemple reciclar millor a casa o, jo què sé, emportar-nos, que anem a la muntanya, doncs emportar-nos una bossa i anar recollint totes les desperdicis que anem trobant a la muntanya. Participar també en accions col·lectives de presa de consciència climàtica, fomentar el contacte amb la natura, amb els nens, ara avui en dia, no, doncs aquesta manca de contacte amb la natura que hi ha, veiem que provoca obesitat, que provoca estrès en els nens, que provoca hiperactivitat, doncs tenir molt més contacte amb la natura amb els nens i a casa, sobretot també, si no podem, no tenim aquest accés a la natura pel que sigui, doncs a casa també envoltar-nos una miqueta d'aquest verd, no? Plantar arbres i flors i conrear les nostres pròpies verduretes, ni que siguin al balconet a casa nostra, no? Per veure que realment la natura és una cosa que és constant, que està en moviment i que depèn de nosaltres, de que aquelles verdures, aquelles plantes, aquells arbres que anem plantant, doncs vagin creixent.
Exacte, aquesta reconnexió amb la natura.
Sí, és superimportant.
Que pot pal·liar com a mínim aquest sentiment de no poder fer res. Com a mínim el nostre trosset de terra l'estem cuidant, l'estem regant, etc. Doncs, Marta Torra, moltíssimes gràcies. La Marta Torra és psicòloga i cofundadora de Sentim, que la trobareu a sentim.cat o a martatorra.blogspot.com. Com dèiem, moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 26 de novembre de 1980 neix a la Ràpida el tenista Albert Montañés. L'esportista ha guanyat 6 títols ATP individuals i 2 en dobles. Tots quan neixem acaparem l'atenció de la família. En el cas d'en Montañés, aquesta atenció ha perdurat amb la seva exitosa carrera com a tenista. És allò que canta ABBA, The Winner Takes It All, i que el dia del seu naixement era la cançó que a més s'escoltava a la ràdio mundial. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all. I si estem parlant d'èxits d'Albert Montañés, què n'hem de dir? Què n'hem de dir d'aquesta màquina de fabricar temes de record universal com era ABBA? I parlant de la música que ho petava a la ràdio, aquí a l'any 1980, Marina Rossell presenta l'àlbum Bruixes i Maduixes, que definia molt bé la seva personalitat, per exemple, aquesta Soc una dona. Soc una dona, ja ho veig. Tot una tarja d'identitat que la Rossell presentava amb una gran càrrega de compromís. L'any 1980 representa la consolidació de l'incipient moviment de ràdios municipals estès a tot el país. Les eleccions municipals de l'any abans havien dut la democràcia a pobles i ciutats. S'obria la possibilitat d'estrènyer els lligams comunicatius a nivell local. Les ràdios municipals celebren la seva primera trobada a Rubí en presència del conseller Max Caner, que agafa el compromís d'encabir aquestes noves eines en el marc dels projectes de la recuperada Generalitat i el seu govern, que precisament s'havia posat en marxa aquell 1980. La ràdio municipal arrencava en tots els ets i uts.
Primera pedra.
Ai, quantes ganes de Nadal que tenim, i si pensem en Nadal, una de les coses que ens porta més en aquesta estació de l'any són els mercats de Nadal, especialment a Àustria. A Viena, en volem parlar, són uns dels esdeveniments més esperats d'aquestes festes, i en volem parlar amb la Blanca Trautmannsdorf. Blanca, molt bon dia.
Bon dia.
La Blanca, ella és la que està al capdavant de l'oficina de turisme austríac aquí, i per tant, qui millor per explicar-nos què és el que tenen d'especial aquests mercats nadalencs de Viena. Blanca, explica'ns què veurem.
Bueno, los mercadillos de Navidad de Viena, sobre todo los del famoso del Ayuntamiento de Viena, serían uno de los más antiguos de Europa. Ya sé que muchos dicen esto de sí mismo, pero históricamente, por ser mercadillo de Navidad o mercadillo de Adviento, de hecho nosotros los llamamos mercadillo de Adviento, Adventmarkt, pues suelen, bueno, salir en los libros de historia como los más antiguos de Europa. Suelen empezar antiguamente durante el Adviento, quiere decir los últimos cuatro fines de semana antes de Navidad, que es la época de Adviento. Suelen abrir y suelen, bueno, ofrecer lo que es toda esta artesanía tan bonita navideña. Artesanía que se suele hacer, bueno, en Austria o en los países vecinos, muchísima artesanía que se suele colgar en los árboles de Navidad, y va acompañado por todo un toque gastronómico muy bonito, muy, muy, muy vistoso, y además aroma que se puede oler, los ponches calientes, el vino caliente, galletas de Navidad. Hay muchos talleres que se montan para los niños, de hacer, aparte de bricolaje navideño, pues galletes de Navidad.
Això és el que anava a dir, els dolços de la ciutat de Viena, que jo crec que ens tornen bojos a tots els que els hem provat, no?
Exacto. Entonces, lo más bonito para mí siempre en estos mercadillos de Navidad de Viena, como en cualquier otra ciudad de Austria, pero Viena sobre todo, es la decoración. El decorado es muy auténtico, muy, bueno, sí, mucha iluminación, aunque este año habrá un poco menos por lo del ahorro de energía, pero no importa porque he ido el fin de semana pasado a Viena y ya lo están preparando todo para abrir el 19 de noviembre. Y lo bonito es esto que te acompañan sonidos de villancicos de Navidad, hay pequeños conciertos que incluso hay de libre.
N'estàvem parlant aquí a la redacció, jo deia aquesta setmana passada, en parlarem a la primera pedra, i en parlàvem amb la Míriam Díaz i em deies que jo vaig visitar-ne un set de mercats de Nadal. Diu, cada dia dedicava un dia només a aquell mercat. N'hi ha diversos, vull dir, ara parlàvem del de l'Ajuntament, però quin recorregut ens aconsellaria el sistema Viena?
Estaria el famoso mercadillo de Navidad o Adviento de Schönbrunn, el Palacio Schönbrunn, que es uno de los más grandes, además. Este es precioso porque el escenario es precioso porque es todo un palacio imperial que está a fondo, y cuando entras al patio interior del palacio, pues ves toda esta magnitud del palacio delante del mercadillo de Navidad. Es uno de los más grandes. Luego está en el barrio Spittelberg, está en las callejuelas de este barrio tan encantador de Viena, montan pues pequeñas paradas, muy, muy arte, mucha artesanía y mucha gastronomía, y es un mercadillo de Navidad muy personal, diría yo, muy íntimo, muy de barrio, que va la gente que vive allí, se mezclan con los turistas, y es precioso. Son muchas zonas peatonales, o sea, callejuelas que son zonas peatonales que puedes pasear tranquilamente sin que te moleste el tráfico. Luego está uno delante de la catedral de San Esteban. San Esteban es como el ombligo de Viena, ¿no? Es la famosa catedral y es todo zona peatonal, y allí montan también paradas, o sea, cabañas de madera, y allí sobre todo venden artesanía hecha por las parroquias, y sobre todo hay no son ONGs, pero son organizaciones que ayudan con la venta a gente que necesitan ayuda, sobre todo en invierno, o sea, Caritas, sea la Cruz Roja, sea Lions Club, o sea, intentan que la venta de sus productos o de su artesanía tenga un fin benéfico, ¿no? Es además muy bonito. Entonces, gente, lo bonito de San Esteban es que la gente después de trabajar se vuelve a encontrar allí, toman su vino caliente y sus galletas de Navidad y una charla aire libre, parece frío, pero no, el vino calienta bien, y todo con este entorno y este ambiente navideño, el decorado del centro de Viena, que es alucinante, es precioso.
Clar, i a més, lo bonic és que la gent d'allà ho viu també, és a dir, no és una cosa preparada pels turistes, sinó que porta ja arrelada a la tradició de la gent que viu allà també, no?
Correcto, o sea, nosotros aprovechamos mucho los mercadillos de Navidad en Viena, sobre todo los del centro, para comprar nuestros propios objetos de decoración para la casa o para el árbol de Navidad o la pieza que falta en el Belén o las galletas de Navidad si no quieres hacerlas en casa, pues los compras allí porque son igual de artesanos como los de casa. Y aprovechamos los propios austríacos como los vieneses de pasear, bueno, a diario prácticamente, porque si andas o caminas al trabajo y vuelves, o vas al colegio y vuelves, pues siempre pasas por un mercadillo de Navidad.
Doncs això és el que volíem avui recomanar i començar ja a tastar aquest Nadal, que ja el tenim aquí, i quin millor lloc i quin millor destí anar a la secció de viatges que parlar de Viena i aquests tradicionals mercats de Nadal que tant ens agraden. Blanca, moltíssimes gràcies. Ens veiem a Viena segur aquests dies.
Muchas gracias. A partir del 19 de novembre abren todos los mercadillos de Navidad en toda Austria.
Doncs allà estarem. Una abraçada ben forta.
Un abrazo.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Berka Barna Flor ha presentat les tendències nadalenques a 2.500 floristes. Sembla que la sostenibilitat s'imposa en la decoració nadalenca d'aquest any. En volem parlar amb en Daniel Santamaria, que és director creatiu de les mercademostracions. Daniel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Evidentment, aquests dies s'ha presentat les tendències del que seria la decoració de Nadal amb flors per excel·lència, la que es presenta aquí a Mercabarna Flor. Què s'ha vist durant aquests dies? Perquè ara ho avançàvem una mica, no? La sostenibilitat, que sembla que s'imposa, no?
Sí, diguem que la tendència més important d'aquest any, que no és nova, sinó ja ve d'altres anys, és la sostenibilitat, no? De buscar els productes de quilòmetre zero, buscar materials que es puguin reciclar, de materials més nobles, que no contaminin. És una mica, pues, el cuidado cap al medi ambient, no?
Uh-huh. Aquestes són les 38es mercodemostracions. Ha canviat molta cosa des dels inicis a ara?
Home, déu-n'hi-do que ha canviat. També és perquè hi ha materials que no passen mai de moda o colors que no passen mai de moda, no? Com el vermell i el verd, no? I els, o sigui, l'avet, el nobilis, el pi, els eucaliptus, la magnòlia, no? Tot, la poncètia, tots aquests elements són típics de Nadal, que sempre estan durant totes les noves temporades, no?
Exacte. De totes maneres, sempre hi ha coses que canvien. Ara parlàvem de la poncètia, però sembla que perd, per exemple, protagonisme davant dels rams de flor seca i fresca, no?
Bueno, no és que perdin protagonisme, és que hi ha altres materials o altres petites tendències que tenen més força aquest any, no? Llavors, torna molt a haver-hi un volum important cap als verds nadalencs, cap a la flor fresca, cosa que antigament no s'estava utilitzant la flor fresca, ara s'utilitza més la flor fresca. Llavors, no és que es perdi protagonisme, però sí que és cert que surten altres elements decoratius per decorar les cases, els espais, els restaurants, les botigues, etc.
Llums de LED i espelmes que també combinen amb aquests elements més naturals, no?
Sí,
això no es perd mai.
No. Les llums de LED, des de fa anys, cada any s'augmenta les ventes, i després també per mi és molt maco que tornin a l'ús de les espelmes, no? Uh-huh. S'havia perdut una mica i ara, pues, dins de la sostenibilitat o de buscar altres recursos, doncs torna a haver-hi la utilització de l'espelma, que a part que sigui molt simbòlica, pues, també és maco tindre una decoració, doncs, d'una taula, pues, amb espelmes obertes, no?
Sí, sí,
el dia del sopar o el dia del dinar.
Dona caliu, fa caliu i, a més, no, aquest punt d'espiritualitat també, no?
Sí, exacte. Sí.
I també, si parlem de tendències estrictament, el rosa i els daurats, sembla que és pels més atrevits.
Bueno, i el lila.
El lila
pastel també. El lila pastel aquest any està molt fort. També tant el lila com el rosa són per fer decoracions més romàntiques, més soft, no?
Uh-huh.
I després tenim el daurat amb colors naturals, amb colors crema i fustes. També tenim el daurat amb color plata, en combinant amb el color plata, i el daurat dintre dels metàl·lics acompanyat del blau. També seria una gran tendència forta d'aquest any.
Si parlem d'altres elements, també les estrelles, podríem dir que
les són estrelles, importants. Sí, les estrelles tornen amb un boom. Aquesta, uh-huh, la forma aquesta simbòlica de l'estrella. En formes així simbòliques també la corona, cada vegada està agafant més força, no?, d'utilitzar la corona d'advent o la corona com a peça decorativa dintre de les decoracions. Les guirnaldes també estan en força.
I els avets...
És tot una mica una globalització de tendències.
Clar, jo suposo que els avets no deixaran mai de ser els grans protagonistes. No,
no, no, no, no, exacte.
Un arbre.
Home, si desapareix l'arbre, ja desapareix el Nadal, jo crec, no?
L'arbre segueix triomfant, i arbres naturals, sí, i arbres artificials amb complements naturals, sí, sempre, eh?
Sí, 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 el que s'està buscant és el complement natural. Sí. El que passa que després també, bueno, a cada casa, jo l'altre dia ho estava comentant amb gent, la decoració de l'arbre és tan personal,
sí,
perquè al final penso que la família decora, no? No, molt poques vegades va una família i contracta a un florista per decorar l'arbre, si no és al revés. Vas a comprar els accessoris i la família decora l'arbre, no? I al final es decora dintre de la personalitat de la família, no? Que, pues, amb més colors, amb menys colors, amb més productes naturals, amb menys productes naturals o més accessoris artificials. Però jo crec que al final a l'arbre i té que ser un element molt, molt particular de cada família, no? com a decoració del
sí,
Nadal.
Sí, no? Que marca la personalitat de cada llar.
Exacte. Després el florista ja pot posar i es pot ajudar doncs, amb el centre de Nadal o amb altres tipus de decoracions, però l'arbre de Nadal és molt, molt, molt personal en cada família.
Sí, senyor. Doncs nosaltres volíem saber quines són aquestes tendències que, com dèiem, Mercabarna Flor ha presentat a 2.500 floristes. Per tant, marca tendència segur aquesta fira.
Sí. Home, les tendències ja venen marcades. Nosaltres el que fem és
exposar-les,
que es descobreixin i exposar aquestes tendències en el món floral o en el món de la decoració i després, doncs, a partir d'aquí, doncs, que arribin a les llars, no?
Sí, senyor. Doncs volíem també fer-ho arribar a les llars dels nostres oients. Moltíssimes gràcies, Daniel Santamaria, com dèiem, director creatiu de les Mercodemostracions que s'han fet a Mercabarna Flor. Gràcies per explicar-nos.
Molt bé.
Una abraçada.
A vosaltres.
Adéu.
Bon Nadal.
Igualment.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquesta setmana es tancava la cimera del clima. Un any més, els dirigents mundials s'han reunit per intentar trobar acords multilaterals que elevin l'ambició en la lluita contra la crisi climàtica. Si l'any anterior els estats es reunien a la COP26 de Glasgow, aquest 2022 l'escenari escollit ha estat la ciutat egípcia de Sharm el-Sheikh, ubicada justament en el desert de Sinaí, a tocar del Mar Roig. Aquesta ha estat la 27a cimera del clima, celebrada sota el marc de les Nacions Unides, i volem saber què se n'ha tret d'aquesta cimera, què és el que han parlat, a on hem arribat, amb qui millor que amb l'Iñaki Gili, que és expert en canvi climàtic. Iñaki, benvingut.
Bon dia.
Què s'esperava d'aquesta cimera? Perquè primer m'agradaria començar dient la ciència ja no alerta, ara constata i quantifica fets que tots vivim, això ho has dit tu, per tant ja estem en compte enrere, però són efectives aquestes cimeres?
Som efectives i la meva manera de valorar-ho és que si no féssim aquestes cimeres estaríem molt pitjor. El que passa és que no ens donen el resultat que ens agradaria. El resultat d'una cimera estableix el llindar mínim d'acord entre tots els països de lluita contra el canvi climàtic. Es prenen sempre les decisions per unanimitat, que vol dir que la unanimitat, tothom ha d'estar d'acord, doncs limita l'ambició, perquè tothom, si puja el carro, tothom accepti coses, doncs les posicions més ambicioses, més avançades, clar, s'han d'alinear amb els menys avançats, que són bàsicament el grup de països productors i exportadors de petroli, gas natural, carbó, etc.
Ara parlarem també d'això, però què s'esperava d'aquesta cimera, d'aquest any?
Personalment no esperava gaire cosa, perquè no, el resultat d'una cimera no és que es faci una negociació espectacular durant dues setmanes, que es monti molt bé i que de sobte surti una gran idea, sinó que és la collita de les negociacions i de l'evolució de lluita contra el canvi climàtic al llarg de l'any. Llavors, en aquest 2022 tan complicat i que tenim el món tan lleig, amb una guerra, amb una crisi
energètica,
alimentària, escalada nuclear, a l'agenda, al canvi climàtic, a l'agenda dels grans líders, doncs no ha estat una prioritat. Llavors arribem a aquesta cimera i, clar, no dona fruits perquè durant l'any doncs, les coses s'han enfocat cap a una altra direcció.
Ha anat canviant el rumb. De totes maneres, s'ha acordat crear un fons per pal·liar catàstrofes als països vulnerables. Aquesta seria la gran victòria?
Aquesta és una fita, és un titular, que al final tota cimera ha de donar alguna cosa. Llavors es dona, és aquesta fita de que es crea un fons, ara bé, durant els propers anys haurem de discutir qui paga, qui cobra, quina és la disposició total de fons d'aquest fons, en funció de què, perquè els diners seran finits i les necessitats són infinites, i bé, a l'hora de pagar hi ha països com pot ser la Xina, com pot ser Aràbia, com pot ser Estats Units, que té certs problemes, que es posen una mica de perfil. Però bé, el fons s'ha aprovat, el fons existirà, no l'any que ve ni l'altre, en funcionament, però sí, és una fita, és un principi.
Perquè aquest finançament, l'acord urgeix als països rics justament a complir aquesta promesa de portar 100.000 milions de dòlars, que déu-n'hi-do, per ajudar aquests països més pobres. Ara dèiem, no sabem ben bé ni com es gestionaran, ni si realment s'aconseguiran aquests diners. De moment no s'han arribat a aconseguir amb els que s'esperava d'aquest any, no?
S'han aconseguit 83.000, perquè són 100.000 milions de dòlars
cada
anuals.
Sí, sí.
En el 2020, quan s'ha fet balanç, 83. Les coses van avançant, les coses s'avancen en la bona direcció. El que succeeix és que en una cimera o en l'acord entre tots els països les coses van molt lentes, van bé, però van molt lentes, i l'emergència climàtica, la realitat, doncs jo crec que ens comença a passar una miqueta per sobre. Ara tenim ja la sequera, hem viscut els incendis, un estiu horrorós, inundacions, aquí no tenim aigua, a l'altra part del món tenen unes inundacions, per tant, com deies tu al principi, doncs la ciència ja no és una qüestió d'acte de fe que ens hem de creure, sinó que comencem a fer una mica un petit tast d'això que ens diuen més o menys de què va.
Clar, perquè ara potser sí que hi ha una mica més de consciència de planeta i no tant d'estats individuals, o aquesta consciència de planeta que tots compartim i que, per tant, una catàstrofe a l'altra banda del món ens afecta directament a tots, encara no hi és, ara que hi ha aquestes cimeres. És quan es veu més patent que realment no hi és aquesta consciència de planeta.
Com a persones tenim certa consciència de planeta i els països, quan van allà, doncs defensen els seus interessos. Però, insisteixo, el resultat d'una cimera és el mínim llindar entre tots els països. No està prohibit que després nosaltres a casa nostra fem més coses de les que ja s'han acordat.
Que això és el que hem d'exigir com a persones individuals que som també.
I com a societats.
I com a societats. Fracàs en l'acompliment de l'objectiu de reduir tots els combustibles fòssils? Rotund o no?
Sí, rotund. Clar, és molt improbable que Aràbia Saudí accepti que abandonarà els combustibles fòssils. Clar. Perquè és el seu modus vivendi. No, jo no espero que en una cop el resultat de repent un any sigui, d'acord, tothom està i ja està, tanquem les petroleres, que tanquem, no hem d'esperar això. El que sí que podem fer, si no ens agrada això, que a mi no m'agrada, el que hem de fer nosaltres com a societat és abandonar-los. No necessitem que la ONU, tothom estigui d'acord per abandonar-los, nosaltres ja els podem abandonar. Altra cosa és que sigui difícil i que la transició energètica genera tantes dificultats, però no hem d'esperar que de dalt ens vingui la solució màgica, sinó que nosaltres a casa nostra podem anar avançant.
Mm-hmm. Jo crec que aquesta és la gran clau, la consciència social que hem de tenir també nosaltres, sobretot a l'hora de tirar el vot, saber quines són les prioritats que es marca el nostre propi govern, però suposo que el pes econòmic dels interessos econòmics de moltes d'aquestes revolucions energètiques són els que fiquen més fre, no?
Sí, clar, perquè quan parlem de renovables és el que es diu la democratització de l'energia, és que tothom tindrà d'una o altra manera accés a l'energia. Quan estem amb les fòssils, hi ha una sèrie de països comptats, amb una sèrie de companyies comptades que ho exploten, i si no tens fòssils, els hi compres. Si vas a les renovables, això és un canvi geoestratègic tan enorme, mm-hmm, que té tantíssimes implicacions, que clar, no hem d'esperar en una gran reunió que de sobte es posin d'acord i canvien les coses. Hi ha resistència per part d'aquells que tenen el poder i el domini de la situació. Nosaltres, com a societat, podem anar avançant cap al camí que interessa.
I anava a dir, a nivell internacional, ara què? Ara què passarà?
Ara passarà que l'any que ve tornarem a fer una altra cimera i el següent, perquè això és un camí que no para. Mm-hmm. A nivell internacional és un camí que no para. El més important és que durant l'any les coses es treballin. Que el G20, que la Comissió Europea, que els americans aclareixin una mica millor la seva posició, que amb la Xina no estiguin amb aquests conflictes perquè han de tenir certa entesa. Llavors, si durant l'any les coses van treballant, la propera cimera hi haurà un resultat millor que aquest any. Si no, no. Ara bé, nosaltres, dins de la Unió Europea, per exemple, no tenim, bàsicament, pràcticament combustibles fòssils i hem de seguir avançant en la nostra transició energètica.
Mm-hmm. Per tant, no perdre fe en aquestes cimeres, perquè d'alguna cosa serveixen, seria pitjor no tenir-les?
Evidentment, seria molt pitjor. I si mires amb una mica de perspectiva de quin tipus de coses es parlaven fa 5 anys, 10 anys, i quin tipus d'acords, i ara, és que no hi ha color. Altra cosa és que la situació comença a accelerar-se, el canvi climàtic, i ens comença a posar en grans dificultats. Llavors hi ha com un desacoplament entre el poc a poc que van les cimeres i el molt ràpid que va la realitat.
Uh-huh. Per tant, hem de ser positius, perquè si no, si ens donem per rendits, ja no hi ha res a fer. Llavors sí que no hi ha res a fer.
Hem de tenir esperança.
Hem de tenir esperança. Doncs amb aquesta imatge d'esperança davant d'aquestes cimeres ens quedem. Iñaki Gili, que és expert en canvi climàtic, moltíssimes gràcies per haver-nos fet quatre pinzellades del que ha passat aquests dies. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
La primera pedra.
Anem al cinema, Joan Maria Morros, molt bon dia.
Bon dia.
Deia, anem al cinema amb una pel·lícula que me n'han parlat molt bé.
Molt. És que és molt bona.
Sí?
Sí.
Que
està
bé.
Molt bé. També t'haig de dir que és una mica difícil que ara la puguem trobar als cinemes. I haurem de mirar molt bé la cartellera, gairebé amb lupa, per veure si la podem trobar
si
en
no,
alguna sala.
També...
Si no... Clar, ja, ara,
no, ja?
Sí.
Val,
però
val.
Com que...
Ja, volem que la gent vagi al cinema.
Això. De totes maneres, també t'haig de dir que aquí és una pel·lícula que, com que està nominada a bastants premis, com a mínim els Forqué, podem veure si això aprofitarà per fer una revifada i que hi hagi més sales on es pugui veure si és que acaba tenint molts dels premis. No? De moment, el que sí que podem fer és veure-la a Filmin, a l'HBO i a Movistar, que tampoc no està malament. Per tant, si no trobeu algun cinema on la projectin, doncs teniu com a mínim aquesta alternativa. La pel·lícula es diu Cinco Lobitos.
Me dan los puntos.
Qué exagerada eres, a todos nos han dado puntos.
Oye, tapita, que se te va a caer. Cojo la maleta y aquí os quedáis.
No sé qué vamos a hacer sin ti cuando no esté ese Begoña.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que... ¿No lo habéis pensado?
No, it's fine, it's fine. What's up?
Es un trabajo, ¿vale? No puedo ir diciendo que no a trabajo. Tenemos una hija.
Un trabajo normal, tendrías una baja normal.
¿Estás bien, hija? ¿Qué te pasa, Maya?
A veure, anirem a patir una mica, eh?
A patir una mica. Però jo crec que moltes dones que han passat per la maternitat se sentiran tan identificades, eh?
Sí. I surts, jo t'haig de dir que bastant enamorat de la Laia Costa i de la Susi Sánchez.
Me n'alegro perquè la Laia Costa no m'havia agradat amb alguns dels seus personatges, eh?
Sí que t'havia agradat.
Sí que m'havia agradat. Sí que... Val, que...
Sí que t'havia agradat. El que passa és que el personatge...
Potser
és a dir,
això.
Ella t'havia agradat com feia la interpretació, però el personatge t'havia creat una certa...
Sí, potser era això.
...dificultat. Però si després l'haguessis vist, hauries anat a fer un cafè amb ella, segur.
També.
No?
Sí, sí.
O una cervesa, o el que sigui. Ho fa molt bé. Molt, molt, molt. Ella és la Maia, i tot just res. És a dir, acaba de ser mare... i es troba amb totes aquestes dificultats, que això ara és quan tu has de dir sí o no, del començament que dius el llibre d'instruccions on és,
exacte.
És a dir, aquí no hi havia d'instruccions.
No, és un moment de la vida en què vas tan perdut, sí. tan perdut, i les mares de les que són novament mares saben tan bé per on s'ha d'anar.
Doncs aquí és on trobes amb aquesta situació. A més, la seva parella, el pare de la seva filla, m'ha trobat feina i ha d'estar molts dies a la setmanes seguides fora, amb la qual cosa es troba ella sola, i al final només té un... És a dir, no dona per més, queda com desbordada per aquesta situació i se'n va a casa dels seus pares. A la casa dels seus pares, la relació que té amb el seu pare és bona, però la que té amb la seva mare és com molt complicada, ja des de sempre. I a més, aquí també surt d'aquell moment en què la que vindria a ser l'àvia ho saps tot com bastant, no? Bastant de parlar perquè ja és clar per aquesta situació. I tens aquesta mena de relació de... No fins a aquest extrem, però d'amor-odi una mica, complicada.
Sí.
Què passa? Que després d'aquí ens trobem amb una problemàtica amb la mare de la Maia, de la Laia Costa. I aleshores, a sobre de ser mare, també ets filla.
Mm-hmm. Sí, sí.
I em sembla que no... Més no explica res més.
No, has de dir res més,
Que s'ha d'anar a veure.
Que s'ha d'anar a veure i que
sí.
Ens agrada molt.
El paper, ens agrada molt les interpretacions de tots, és a dir, de la Laia Costa, de la Susi Sánchez, ens agrada molt el Ramon Barea, ens agrada molt el Miquel Buscamanté, tot està molt ben ambientat. Bàsicament el que té és la sensació, és a dir, la de la directora, l'Auda Ruiz de Azúa, és com si hagués posat a filmar, és a dir, hagués posat la càmera a l'entorn de la vida de veritat de tota aquesta gent, és a dir, la... certesa que tenen i la capacitat que tenen de convèncer-te que allò els està passant, que són elles les que estan vivint tot això i els diferents cops que els hi va donant estan molt, molt bé. Jo ja et dic que és absolutament recomanable. A part de les opcions que tenim ara d'aquestes tres plataformes, sobretot mirem molt bé si
la
podem veure al cinema.
Exacte,
i si es pot rescatar i fer-la més a més pel·lis. Cinco Lobitos de l'Auda Ruiz de Azúa.
Perfecte, demà ens veiem perquè ens proposi sèries televisives.
Sí, i avui hi havia molta, és a dir, protagonisme absolut de les dones i demà serà exactament el mateix també la sèrie
sí?
de la que parlarem.
Sí. Doncs fantàstic, ens veiem demà.
Fins demà.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
from the public, the United Kingdom has received 183 points. So we have a winner.
The winner
of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine.
Jordi Ramos, quina emoció aquests moments, eh? De votacions.
Sí. Molt
bon dia. Però escolta'm, sembla que hi ha canvis en les votacions.
Sí,
no?
Exacte. De fet, t'ho volia aclarir perquè, per exemple, això que estem sentint, que estàvem sentint ara, seguirà funcionant d'aquesta manera. O sigui que seguiran fent la ronda de països després de les actuacions i després posaran el vot del públic, que per la gent que no ho recorda, és a dir, cada país té un jurat, aquell jurat està format de professionals, donen de l'1 al 12 i el públic vota per missatges. Llavors el sistema de votació agafa tots els missatges del públic i en funció de quants vots ha rebut cada cançó, també els hi donen aquests punts, no? La més votada en té 12, la segona en té 10, la tercera i així fins a l'1. I llavors el que fan és, primer, cada país per separat va dient el resultat del seu jurat i finalment donen tots els punts de cada cançó. És a dir, si tu li has donat 50 a la Chanel i no li has donat 20, doncs diran Chanel 70. I llavors la cançó que té menys punts, o sigui, comencen per la que té menys punts i acaben amb la que en té més.
Uh-huh. I això és el que ho fa tan emocionant, que estàs esperant allà a veure qui s'emporta la puntuació màxima.
Doncs això serà tot exactament igual.
Val. Vale? I per tant?
On són els canvis?
On són?
Bàsicament són dos. En primer lloc, és que podrà votar tot el món.
Ah.
Per tant, no només els països que participen al festival. Jo crec que això, bueno, és molt interessant perquè donarà més força a les cançons potser més populars i sobretot pot ser que també ajudi a estils que doncs, tenen un gust més internacional. Possiblement, per exemple, això hagués ajudat a Francesco Gavani l'any 2017.
Per què ens agraden tant les italianes?
Aquesta concretament era la cançó que ell portava, com et deia, l'any 2017 per Itàlia, i és la més escoltada d'aquell any a Spotify per sobre de la guanyadora, que era el Salvador Sobral. No?
Doncs això és una senyal de que tot el món segurament, si haguéssim pogut votar tot arreu,
potser li haguéssim donat més canxa i hagués guanyat, que era el favorit d'aquell any, no?
Sí, sí.
A veure, és evident que no podem tornar enrere, però sí que és evident que si a tot el món li agrada més una cançó, doncs aquesta tindrà més punts.
Segur.
Llavors, com anirà això? Diuen que volen habilitar una plataforma de vot, que jo m'imagino així com una mena de Ticketmaster, perquè la gent pugui votar pagant una certa quantitat amb targeta de crèdit. Que segur que volen fer negoci, però ells diuen que ho fan d'aquesta manera perquè així és una forma de garantir que no hi haurà vots i coses d'aquestes estranyes. Mira, aquest és un com el Francesco Gavani. És France, el suec del 2016, que potser també hagués guanyat davant de Jamala, que va ser la guanyadora d'aquell any, si veiem l'èxit que té avui, perquè també té moltes més escoltes que ella, que va ser la guanyadora oficial, no? Clar, és veritat que alguns ja diuen que això de que voti tot el món pot potenciar la globalització, Gleick, que gairebé obligarà a cantar en anglès, però bé, s'ha de dir que el pes de la resta de la humanitat tampoc serà tan gran, eh? És a dir, es poden buscar vots arreu del món i s'ha de tenir en compte que no només hi ha el món anglosaxó, també hi ha el llatinoamericà, vull dir que igual això també podria arribar a condicionar, però el que no faran serà una ronda de connexions amb tots els països del planeta. El que faran, diuen, serà ajuntar tots aquests vots i de la mateixa manera que juntant amb els del públic, doncs aquests seran el vot internacional com si fos un país més. Mm. És a dir, tindrem els 40 participants i el número 41 serà la resta del món.
Està bé.
L'altre canvi,
a veure,
afecta la semifinal. Eu quero ser tua.
I aquesta cançó és...
Doncs mira, és algú que hagués agraït aquests canvis, Susi, que cantava aquesta Quiero ser tú a Portugal l'any 2014 i no va passar de les semifinals, però per culpa dels jurats, la gent sí que la va votar.
Aquest jurat sempre tan polèmic, eh?
Sí, doncs mira, aquesta vegada s'acaben les polèmiques perquè desapareixen. Els jurats de les semifinals van fora. Ara el públic serà l'únic que decidirà qui es classifica.
Bé, està bé.
Bé, així que més que mai tocarà estar-ne pendent. Recorda que són el dimarts i el dijous d'aquella setmana. Que això és a mitjans de maig.
Doncs faràs memòria.
Sí, home, i tant.
Però, estarem clar, aquí seguint-ho.
Ara té més força que mai emetre el vot.
Tens raó.
Per cert, també, que si l'altre dia et deia que la Beth cantarà a la festa oficial de Barcelona d'Eurovisió, doncs avui et dic que Susi, aquesta noia tan estupenda, també s'ha regit el cartell.
Ah, ara entenc també per aquesta. Per
home, és que dona vidilla, eh? Escolta.
I tant. Tot i ser portuguesa, donen toc brasileño,
sí, eh? Sí,
també
tenen el seu dret.
Clar, i tant.
Bé, doncs, d'on ve tot això dels canvis i tal, no? Doncs, en teoria, és del merder de l'any passat. Recordes que van dir que hi havia hagut irregularitat amb els vots?
Sí, i tant.
Vale. Doncs, tot això ve d'aquesta cançó que estem sentint ara, vale? Això és l'any 2021, la cançó de Bielorússia. Va arribar a l'organització que hi havia un senyor que es diu Filip Kirkorov, que és un músic rus, un senyor que és molt ric, que ha compost diverses cançons, que també va anar a Eurovisió fa molts anys, i que també és la parella d'aquesta noia que està cantant, la Natalia Gordinenko. I doncs resulta que aquest home havia utilitzat el seu munt de diners per comprar vots a uns quants països per assegurar-se que la seva dona passava a la final.
Lleig, molt lleig.
Sí. El tema és que, en teoria, això ho van saber massa tard i no els hi va donar temps, doncs, de fer res i es van voler estalviar escàndols. Però sí que van pensar, calla, que estarem més a l'aguait de cara a l'any que ve a veure si...
No es torna a repetir.
O passa alguna cosa rara, bàsicament, no? Mm-hmm. Doncs què va passar? Que van veure, efectivament, que a les semifinals hi havia un grup de països que, inexplicablement, li donaven 12 punts a la cançó de Xipre, aquesta. Inexplicablement, perquè, clar, evidentment, també cada país té els seus gustos, té les seves intencions, i a vegades és veritat que hi ha vots que criden l'atenció i que no quadren, saps?
Però això passa molt també amb Eurovisió, eh? Però, clar, aquí devia ser exageradament.
Exacte. A més, casualment, tots alhora li donaven la mateixa puntuació, yeah, saps? I llavors, mira, van decidir burxar i van veure que, efectivament, hi havia com una sèrie de països que tots ells s'havien votat entre ells i prou, saps? Que, vaja, hi havia hagut un pacte per garantir la classificació. De fet, els belgues van acabar denunciant que ells els havien ofert també participar d'aquest pacte.
Imagina't.
I que ells havien dit
que... Això ja és una màfia, eh, al voltant
sí,
de l'Eurovisió.
Sí, clar. Bueno, a veure, té molts beneficis passar la final, perquè té molta més audiència que les semifinals.
Uh-huh.
Nosaltres aquí no ens ho plantegem.
Ja.
Ah, evidentment. Llavors, en aquell moment l'organització no va dir res, perquè també es va voler estalviar l'escàndol, però sí que quan va arribar a la final els hi van retirar els vots, és a dir, no els van, no, per molt que ells diguessin una cosa, no comptaven, i ells els hi van substituir per uns altres vots, en aquest cas d'algun país del seu entorn, que sí que pugui quadrar més amb els seus gustos i es pugui entendre com a més objectiu, no?
Mm-hmm.
Llavors, bé, alguns es van queixar, però amb tota aquesta història, doncs, és evident que va haver-hi un problema, que va haver-hi un merder, i que ara la Unió Europea de Radiodifusió, doncs, diu que és taxativa, que si torna a passar alguna cosa rara, la gent ja serà desqualificada, i que amb aquests canvis s'espera que tot pugui ser molt més just.
Però nosaltres estarem allà per seguir-ho, i per detectar si hi ha alguna cosa estranya.
Sí, avui t'he fotut una mica de rotllo, però crec que és molt interessant.
No, està molt bé, està molt bé. I més el tema de les votacions. Té molt de suquillo.
Home, és que és una emoció.
Sí,
té molta més audiència a les votacions que a les cançons, eh?
Veus? Doncs mira.
És que aquí, bueno, ens va la competició.
Ai, doncs bueno, ens quedem amb aquest tema, amb l'Ela, i nosaltres ens acomiadem. Gràcies al Dani Simón, a la Marga Ortuño i al Pau Canyes. I a tu també, Jordi. O sigui, com petó.
Igualment, molt bon dia.